Clínic Mutu a Terrassa. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, Xavi Bosch a les 7, Anna Ponsí a les 8 i entre l'un i l'altre, tatuatges. Tatuatges, però no gent que se'ls fa, sinó gent que se'ls esborra.
Hola, Islàndia, què tal, com esteu? Soc el Christian, tinc 37 anys i soc de Barcelona. Quan tenia 23 anys em vaig fer un tatuatge amb la meva exdona. Jo em vaig posar una CJ i ella una JC. Anys més tard ens vam divorciar i és veritat que era un record, però jo vaig dir fora. I res, a sobre tinc... Jo tenia una gateta i la tinc tatuada i està com molt tapat, no?, el tatuatge. I de conya, soc molt feliç.
Clar, a veure, Maria, si ho he entès bé, això, eh? És a dir, quan diu a sobre i tinc la gata, vol dir que allà on hi havia l'exdona, per dir-ho així, ha dit té la gata.
Sí, bàsicament això és el que ha fet aquest canvi. No em sembla malament, eh? Està bé. Això és una tècnica que se'n diu cover, no?, quan et tapes un tatuatge amb un altre tatuatge al damunt, però també hi ha l'opció, per exemple, d'esborrar-lo del tot, que això es fa amb làser.
Que hi ha l'opció de refer-se'l.
També, aquesta també hi és.
Sobretot si te'n fas una amb la parella, perquè, clar, és que les coses no duren per sempre i a vegades les relacions tampoc.
És que el tema de tatuatges amb la parella... Bueno, sí, és un meló per obrir, que avui obrirem.
Per tant, és a dir, avui tatuatges, gent que se'ls esborra, o gent que se'ls tapa, en aquest cas el cover aquest, que allà on hi havia les inicials de l'exdona, doncs ara hi té la gata, o també la possibilitat, intentarem veure avui també, d'esborrar-lo tot amb làser, que llavors no sé on va parar tota aquesta tinta.
Doncs és una bona pregunta, que de seguida intentarem treure'n l'entrellat. Em sembla que la resposta no és del tot clara d'on va parar aquesta tinta i com el cos l'acaba eliminant. Però en tot cas, si entre els oients hi ha més cristians, no cal que tinguin les inicials de l'exdona i ara una gata, és a dir, altres tatuatges que us hagueu esborrat.
La casuística deu ser diversa amb això, no? Perquè, clar, sí.
Ens podeu explicar les vostres històries, que avui parlarem d'això.
D'això, d'esborrar, d'eliminar tatuatges a partir d'un quart de vuit, però abans l'home dels dimarts a les 7 de la tarda. Xavi Bosch, bona tarda.
Un home que com Iniesta no està tatuat.
I, per tant...
Crec que hauríem vaticinat,
sí,
això, no?
Sí, sí. Sense haver vist de cos sencer ni Xavi Bosch ni Albert Om, jo vaticinaria que esteu empatats.
Empat a zero.
En tatuatges.
Empat a zero. Un dia ens mirarem tots tres de cos sencer. Serà molt bonic.
Ens guanyarà la Maria, perquè sense mirar-la de cos sencer...
Ja n'hi veus.
Un ja l'hi veig, sí. I l'altre sé que se l'ha fet, que el té una mica més amagat, o sigui que seria 2-0-0 ara mateix.
Exacte, 2-0-0.
Perfecte, 2-0-0. Escolta'm, parlant de resultats, Xavi Bosch, a veure, que aquí ara s'està creant tot aquest ambient de cara demà a la Champions, aquest partit previ entre l'Inter i el Victoria Pilsen. Tu, que estaràs, suposo, a aquella hora de camí al Camp Nou, diguem, hi tens alguna esperança, o estaràs escoltant?
Cap ni una. Sí, bueno, ho escoltaré recobaixant cap a l'estadi, però sí. D'esperança, cap ni un. Victoria Pilsen no porta ni un sol punt. Va perdre ja a casa 0-2 amb l'Inter. Imagina't, no, cap opció, opció.
Perquè una mica de malatins, això? O això ja és del passat, o encara podria funcionar, diguem...
Però és que n'hi ha malatí.
N'hi ha malatí.
Jo he proposat, demà Mundo Deportivo proposa, en broma, que els convidem al Gamper i que els donem la propera recaptació si demà puntuen a San Siro. Però ni així, és que ni volent. Va, és futbol. Sempre hi ha coses estranyes, no? El que hem vist a Argentina aquesta setmana és el més sensacional del segle XXI. I per tant, passen coses. Però, vaja, jo no hi confio gens, i el Xavi Hernández, que he sentit ara a la roda de premsa que ha fet aquest migdia, l'he vist ara en diferit, tampoc.
Sí, però ha dit que convocarà tots els jugadors per veure junts. En tot cas...
Imagina't, quina bona idea. Sortir tots ja destrossats. Com aquell dia que el Pep els va posar el Gladiator, que sí. Sortir els 10 primers minuts de la final, no sabia ni on érem.
Ben destinotats. En tot cas, que sàpiguen els oients, que sàpiga Xavi Hernández i que sàpiga també els jugadors, que demà a RAC1, diguem, farem una barreja d'Islàndia amb la gent d'esports, amb el Jaume Molló i el Gerard Ballera, per veure, ja, si aquelles coses que passen al futbol passessin demà, també, i per tant, Xavi, ens podràs escoltar quan estiguis baixant cap al Camp Nou, a veure...
Ja, això ho faré, això ho faré.
Si sí, hi ha sorpresa sí. O no hi ha sorpresa demà el Josep Meazza amb aquell...
A mitja part us recordareu de mi, ja t'ho dic ara.
Abans no, però?
Què veus, hi ha un 4-0, mitja part, o què?
Bueno, potser no tants, però dos o tres sí.
A veure, jo recordo... Després no va servir de res, però jo recordo la remuntada al PSG.
El 6-1, sí,
però allò depenia de nosaltres, Maria.
Ja ho sé. Sí, sí, però tot és possible.
I tant.
Bé, si són les 7, demà és la República Txeca, això, tot aquí amb el Victòria Pilsen, que per alguna cosa es diu en Victòria, home, que es noti aquí. Bé, sobre de vaticinis a punt del Xavi Bosch, que l'obrirem d'aquí uns minuts. Abans, 7 i 6, anem al M'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat que avui un entrenador de futbol com Unai Emery hagi quedat retratat. A mitja temporada deixa tirat el Villarreal per anar-se'n a l'Aston Villa. Deixa el Villarreal en l'any del seu centenari, en la setmana que s'ha mort de leucèmia el factòtum de l'equip, que era el Juan Llaneza, i per anar a l'Aston Villa. És a dir, deixa un bon equip per anar a un altre que lluita per no baixar segona i on la seva estrella és Coutinho. Per què marxa? Per 6 milions d'euros. Tothom té un preu. Els valors d'Unai Emery no els sabem ni els sabrem, però el preu sí, 6 milions. No m'ha agradat sentir dos anuncis, dos que acaben dient som d'aquí, som de confiança. Per passiva, l'oració que no diu frega el que no hauria de fregar. La inferència de que qui és de fora no és de confiança és un apriorisme implícit intolerable. Compte amb segons quins missatges. M'ha agradat que Anglaterra, a partir d'allà, a partir d'avui, mani algú que és molt i molt i molt i molt ric i que ho pugui dir sense complexos. És el cas de Rishi Sunak, que ja és el nou primer ministre britànic. Aquí seria impossible que algun multimilionari del cagar arribés a president del govern o del Parlament, perquè quan el Parlament fan allò de la transparència, que han d'ensenyar i publicar el patrimoni, li diríem de tot. Si el Lluís Llach, quan va publicar el seu patrimoni, van haver de córrer a dir no, és que s'han equivocat, que s'havien colat dos zeros de més perquè ningú no s'esgarrifés. Tothom es va posar les mans al cap, no només els de la CUP. No m'ha agradat que ara diguin que el tram més alt de la Via Augusta de Barcelona perdrà dos carrils de cotxes, un per banda, per posar-hi carrils bici d'anada i de tornada. Amb els embussos que hi ha per sortir a agafar la ronda de dalt, amb el col·lapse de l'hora punta de matinera que hi ha a Barcelona per entrar després d'haver pagat gairebé 5 euros pel peatge de Vallvidrera. Ara només falta que es creï un altre embut de rajolí encara més prim. Desesperant. M'ha agradat anar a una presentació d'un llibre, que és un format avorrit, que vistos un, vistes totes, i trobar que era diferent. La van fer al Museu Arqueològic. Es presentava Arabesc, que és una antologia poètica en pròpia porta del Manel Forcano. I en comptes d'allò d'un discurs de l'autor i un discurs de l'editor de prova i un discurs d'un convidat que s'enrotlla, què va fer el Forcano? Va demanar a tots els seus amics i amigues que volguessin que sortissin a llegir un poema del llibre. I va ser un no parar, una desfilada, encara hi deuen ser. La Mònica Randa, la Santi Vila, la Marina Rossell, el poeta Parcerisses i tot de gent que jo no coneixia i que feia cua per sortir a llegir un poema del Forcano en veu alta. Se'n va fer tard, perquè va ser però va ser llarg. Si m'hagués quedat fins al final, hauria recitat aquell poema que acaba dient «I vindrà la Déu com el foc que dorm al cap d'un misto». Parlant de foc, no m'ha agradat que el parc temàtic del Hard Rock de Vilaseca continuï encallat 10 anys després. Ara és un informe d'acció climàtica que hi posa pas a les rodes. Mentrestant, els ecologistes de Aturem Hard Rock es freguen les mans davant d'un altre informe que, diuen, parlarà del risc d'accident químic. Si hi ha risc d'accident químic, el de menys serà el Hard Rock. Si hi ha risc, potser que avisin a tots els ciutadans del Tarragonès i del Baix Camp d'una vegada.
Que, per cert, Xavi, amb això que explicaves d'una IEMERI, que està molt bé, que m'ha agradat que has fet, sembla que el substitut serà Quique Setién.
Diuen. Sí, sí, és una opció. Bueno, a la manera de jugar a futbol del Villarreal i de l'Unai pot tenir alguna similitud amb el bon gust futbolístic que havia tingut el Quique Setién fins que va arribar aquí i es va trobar el que es va trobar. Però, vaja, me n'alegraré per ell si torna a tenir feina. Però em sembla un senyor que va quedar, amb la pandèmia, va quedar fos i difós i que difícilment se'n sortirà.
Sí, sí, a veure, perquè, clar, realment sí que seria una gran sortida, diguem, trobar aquesta feina, perquè, a més, és un gran equip, el Villarreal, no?
I tant.
És un bon projecte pel Quique Setién. Veurem a veure si es confirma i si, en cas que sigui així, si se'n surt o no se'n surt. En tot cas, ara sí, anem a obrir el sobre de vaticinis. Vaticinis per obrir dimarts 25 d'octubre, és a dir, avui. El Xavi va tancar aquest sobre dimarts de la setmana passada, 18 d'octubre, a 3:15 del migdia. Mira, fins i tot la Maria ja ha apuntat aquest sobre. Recita poema Forcano. 19:09.
Caram.
No s'escapa res aquí. Va, som-hi, mira el sobre.
Ja ho saps, que al final les notes jo... És que sí, el primer any de fer les notes vaig patir molt per trobar els moments clau. I ara
no t'ho vas apuntar.
Ho tinc tot ben apuntadet.
Som-hi, comencem pels vaticinis esportius. Ja ho sabeu que el Xavi Bosch fa 8 vaticinis cada setmana, 2 valen 2 punts. Si els encertés tot, aniríem fins a 10. Anem pel primer, val un punt. Lliga, el Barça juga 2 partits seguits a casa i no suma els 6 punts.
Per sort m'he equivocat. 3 punts contra el Villarreal, 3 punts contra l'Atlètic Club, i per tant, el que passi a partir d'ara amb el sobre, ja m'és igual. Mira, com si no vull, no faig cap punt.
0-1, però amb aquesta alegria, escolta'm.
0-1. Anem pel segon vaticini, també és del Barça, i també val un punt. Primer penal a favor del Barça en tota la temporada.
Doncs tampoc amb aquella alegria, ni contra el Villarreal, ni contra l'Atlètic Club, cap penal a favor.
Ai, 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 a veure si serà veritat això de com si en aquest sobre no faig cap punt. 0-2.
0-2. 0-2. Anem pel tercer vaticini. En vol, val 2 punts. El Barça juga la final de la Super Bowl, o no sé com es deia això exactament.
La Super Globe.
El Barça juga la final de la Super Globe contra el Magdeburg i guanya. Xavi?
Sí. Vam perdre a la pròrroga. Un partit horrorós. El Magdeburg ja ens havia guanyat la final de l'any passat. Vam pensar que aquest any seria la venjança i hem tornat una altra vegada cap cots cap a casa. Valia 2 punts, dius?
Sí. Valia 2 punts, sí. Sí,
sí, sí. Això vol dir que és un 0-4 a hores d'ara i no recordo jo si això havia passat.
0-4. O sigui, ara pot fer un 6 encara que hi ha 6
punts.
Sí, sí,
sí. No, hi ha possibilitats de remuntar-ho, òbviament, com el Victoria Pilsen demà, ja veurem això.
Home, si mitja part anessin però... Inter 0, Victoria Pilsen 4.
4.
Ja assignaríem, home, ja. Bé, anem pel quart i últim vaticini esportiu. Val un punt, MotoGP, a falta d'una cursa, el nou campió del món és Pecco Bagnaia.
Bagnaia va guanyar la cursa, però Quartararo va quedar tercer, em sembla, i per tant va sumar punts, i Bagnaia encara no és campió del món. Home, n'hi falten 2 de punts.
Això sí que no havia passat mai, O sigui, un 0-5. O sigui, acabar esport. Els esports sense ni un punt...
Cada dia en sé més.
Això també ho apuntaré en el sobre, eh?
Això és boníssim.
0-5.
Bueno, boníssim, vull dir, 0-5. No,
sí,
0-5. Boníssim, sí, sí, tant, home, i tant. Sí. Veig que us agrada, això.
Bueno, boníssim, amb el sentit insòlid.
Sí, diguem.
Ara
exacte.
Sí.
Que no acostuma a passar, vaja, que no havia passat mai.
Bé, cinquè vaticini, anem a política, val un punt, Parlament. Albert Batet torna a demanar una qüestió de confiança a Pere Aragonès.
Hi havia la sessió d'aquesta setmana passada, va ser tensa, però Albert Batet, que ja va tenir conseqüències devastadores quan va demanar la qüestió de confiança a Pere Aragonès, aquesta vegada no hi va tornar.
Va, 19-14, microimitació...
Ara s'ho està apuntant l'Albert, clar.
Albert Batet.
Aquesta és nova, eh?
Sí. T'he de dir que com a microimitació et donaria...
Sí, un punt,
un punt.
En l'apartat d'humor.
Sí, però no te'l puc donar en l'apartat de vaticinis i, per tant, la cosa és un 0 de 6.
Sí, ara ja on m'il·lumina l'esperit de la reina d'Anglaterra. Ho estic fotent al ridícul.
0 de 6.
Ara m'agradaria que fos un 0 de 10.
Un 0 de 10.
No, només per... No, sí. No, a veure, ja que ho fem, fem-ho bé, no?
Fem-ho bé.
Sí.
Ja saps que jo només suspenc els dies que tu no hi ets.
És veritat. Aquí ha canviat la torna.
Sisè vaticini. Anglaterra. Val un punt. El govern de Liz Truss té una altra baixa.
Vaig tancar el sobre dimarts... Dimecres va dimitir la Suella Braverman, que era la ministra de l'Interior. Dijous va dimitir la mateixa Liz Truss. I avui ja tenim tantes baixes que tenim un nou primer ministre.
Doncs mira...
Aquest sí.
Aquest sí.
Home, i tant.
Aquest
sí.
Un de 7.
Un de 7. Doncs queden dos vaticinis, només, clar. N'hi ha un que valdrà
dos
punts.
Dos punts, sí.
Un de 7. Obituari preventiu. Setè i últim... Ah, setè i penúltim vaticini. I dirà el populatxo, ja no s'afaitarà el mostatxo.
Doncs us ho diré cantant, mira. Mamma, 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 Maria, mamma, mamma. S'ha mort Franco Gatti, del Ricky e Poveri, cançó molt coneguda, suposo que l'Albert dels anys 80
sí,
li sona,
sí, sí.
A la Maria potser pel seu nom també.
També.
Algú li haurà cantat alguna vegada. Franco Gatti era conegut per les seves cançons i pel seu bigoti. S'ha mort a Itàlia, als 80 anys.
Sí, a veure, que no encertis res i que encertis que es morirà un tio amb bigot i em sembla...
No vull sucar-hi pa, però se n'ha mort un altre que va caure al Teatre Apolo, un jugador de rugby australià des del cel obert, el fals cel obert va caure 10 metres sí. avall. També per les fotos, quan el buscaven, totes les fotos sortien bigoti.
Doncs mira, un altre puntet i n'apuntaria un altre en l'apartat d'imitació i d'humor i de
cançons.
De cant. 2 de 8.
2 de 8. Vuitè i últim vaticini val 2 punts. Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
Jo ja veia aquest sobre tan fotut que vaig apostar el doble per ell. Almenys que aquest senyor serveixi per alguna cosa, no? Que em doni 2 punts.
4 de 10.
Home, s'ha maquillat, eh? Perquè
s'ha maquillat, sí.
Estàvem
sí.
a 0 de 6, eh?
Sí.
M'ha anat a... Escolta'm, després ha anat a tope.
Al final, gairebé prou, eh?
Sí, sí. Això, si tornes la setmana que ve, encara et pugem un punt, eh?
Vull dir
que...
Exacte.
Déu-n'hi-do.
Però, escolta, si ve el Victoria Pilsen guanya el... en l'Inter, o empat amb l'Inter, i nosaltres no fotem el paperina després amb el Bayern de Múnich, la setmana que ve vindré aquí a l'estudi al programa.
Home, perfecte.
Bon programa.
Perfecte.
Però no el faràs tu, vull sí, dir, l'estona aquesta.
Sí, senyor, amb la bufanda del Victoria Pilsen.
També.
Va, Xavi, fins dimarts que ve.
Que vagi molt bé.
Espero que hagis de venir a l'estudi la setmana que ve.
I sense tatuatge.
Sense tatuatge. Oh, mira, que...
Encara hi ets a temps, sí. Eh? Tatua't un 0 de 4.
No, o una B baixa i una P de Victoria Pilsen.
Exacte. Que vagi molt bé.
Va, pausa i esborrem tatuatges. Tema interessantíssim, eh? Diguem, fa uns anys hauríem fet el tema. Quin tatuatge t'has fet, on te l'has fet, no sé què, per què. No, ara ja no és aquesta la història, quin tatuatge t'has fet, sinó quin tatuatge t'has esborrat i per què. Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, 9 sortets de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona. Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres, ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinacia, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida.
Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Islàndia, amb Albert Om.
El que dèiem ara a Islàndia, esborrar-se un tatuatge. És curiós com ara que cada vegada hi ha menys coses que són per sempre, una de les modes que més creix sigui la de fer-se un tatuatge. Cada vegada hi ha més gent amb tatuatges, no amb aquests dibuixos permanents a la pell. Però, com passa pràcticament amb tot, un tatuatge també pot ser reversible. Avui volem parlar d'això, de com et fas enrere un cop ja t'has tatuat.
Hola, Islàndia, sóc la Gemma, tinc 25 anys... I quan en tenia uns 20, em vaig anar a tatuar una frase al braç i no em vaig mirar gaire el tatuador. Què passa? Que em va tatuar estirant-me la pell del braç i quan va deixar anar es van ajuntar totes les lletres de la frase. Així que me l'estic borrant amb làser. I també m'estic borrant una altra que després em vaig adonar que el portava una influencer i, por ende, mitja Espanya. Així que me l'estic borrant perquè ja no el puc veure més.
Clar, fixa't aquí, Maria, una altra vegada tenim dues coses diferents, eh? Diguem, un mal tatuador...
Sí, no? Sí, això, sí. Diguem... Però és que això em sembla increïble, no? Que d'entrada ja confiïs amb algú que no t'ensenya ni una mica un esbós, no?, de com quedarà, i vinga, va.
I llavors l'altre, que te'l fas i ets com dels primers que
modern.
Es fa un tatuatge, no? Dius, hosti, mira, heu vist quin tatuatge porto, no sé què, llavors resulta que se'l fa una influència, la porta tothom i a tu ja no t'agrada.
Clar, això em pot passar a mi, per exemple, no? Sí, sí.
En fi, històries n'hi ha moltes, en sentirem unes quantes. Hem sentit abans el Christian, ara la Gemma, sentirem més gent, a veure per què la gent es vol treure els tatuatges i si hi ha manera de treure-se'ls. En tot cas, avui en volem parlar també, ens acompanya aquí a l'estudi, sentirem molts oients, la doctora Adriana Ribé. Doctora Ribé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, la doctora que treu tatuatges, de fet és experta en eliminació de tatuatges des de fa més de 12 anys, a Ribé Clínic a Barcelona, portes tatuatges?
No.
No en portes?
No.
No em porta. Els treus, però no em porta. Perfecte.
I se tant, és a dir, si mai havies tingut intenció de tatuar-te, després de veure tot el que entra a la consulta, se t'han passat absolutament les
Exactament.
Ganes?
Exactament. Ja tinc una edat que potser ja no estic amb l'edat de fer-ho, però veient el que costa treure el mal que fa, m'ho pensaria dos cops.
Però això també ha canviat molt, no? Això a les edats, no? No
sí,
tens la
totalment.
Sensació que abans era una cosa molt més de joves i ara sí. Hi ha una franja molt àmplia de
per
gent?
Per això que qualsevol dia, com que és una cosa molt d'impuls, igual necessito tatuar una data o el que és molt significatiu. No dic que no.
Deus haver vist de tot sí. A la consulta, no? Una cosa que t'hagi sorprès molt, o sigui, en 12 anys que has vist de tot, però hi ha un dia que dius, mira, això no m'ho esperava.
A veure, per explicar, ja que estem aquí, com a anècdota divertida, una vegada vaig tenir un noi que portava tatuat al coll el nom d'una noia amb una data i es veu que ja ho havien deixat, ja no estaven junts. Sembla ser que ja volia insistir en no deixar-ho. I aquest noi va vindre a treure's el tatuatge i va venir amb un amic seu. I mentre jo li estava traient el tatuatge amb el làser, l'amic ho anava gravant en directe a Instagram i li anava dient, entérate... que ja te ha dejado, o sea, ja m'estic esborrant hasta el nom i la data. I era una cosa que, clar, em vaig quedar, pues, no sé, molt, molt al·lucinada, molt sorpresa.
I tu allà amb el làser, no?
Sí, sí.
I els
sí.
altres anar fent a l'Instagram directe, sí, sí. Perfecte.
Clar, aquí hi ha responsabilitats compartides, jo crec. Eh? És a dir, què creus, que la gent s'ho pensa poc a l'hora de fer un tatuatge? O creus que hi ha molt tatuador encara que no té el nivell absolutament professional i que llavors, diguem, et toca a tu i a tants altres esborrar, arreglar d'alguna manera el que els altres han espatllat?
Jo crec que hi ha una mica de tot. És veritat que és important. La gent, quan fan un tatuatge, és una decisió molt pensada, ja busquen el tatuador, ja s'ho pensa. Hi ha gent, fins i tot, que es pot arribar a esperar un any i mig. Vull dir, hi ha molta gent que tria el tatuador. Però hi ha alguns que no són tan professionals. Ja ens fan coses que després no t'agraden. I després tu t'ho fas per un motiu, o per un record, o per algo que després ja no vols portar aquest record. És a dir, que jo crec que hi ha molts motius que fan que la gent se'ls vulgui eliminar.
Hola, Islàndia. Soc la Jennifer Barbero, tinc 39 anys i em vaig fer un tatuatge al dit anular fa 14 anys, més o menys. No recordo exactament els anys, però aprox 14. Porto molts altres tatuatges, però aquest va quedar fatal, va patar la línia i es va escampar i està el dibuix, bueno, està lleig. Llavors vaig intentar treure mal, vaig fer una sessió làser, però no vaig ser capaç de suportar el dolor. I el porto tapat amb molts anells o amb un anell ben gros fins que sigui capaç de tornar a prendre la decisió de provar de treure mal i patir més per treure mal que per fer mal.
A veure, doctora, que anaves escoltant això i anaves fent que sí amb el cap. Per què? Del que deia la Jennifer.
Sí, Jennifer, el que t'ha passat a tu és una cosa que passa sovint. Una vegada un tatuador em va explicar que quan tatuen els dits, perquè pugui mantenir-se el tatuatge, tenen que anar molt profund i a vegades agafen els vasos limfàtics i s'estén la tinta. I llavors és un dels motius pels que la gent no li agrada. Llavors jo en trec molts perquè els ha passat això, que la tinta s'ha excès. Fa molt mal al dit perquè la pell és molt prima i tens l'os. Si tu volguessis treure, si et poses crema anestèsica un parell d'hores abans, ho podràs suportar. Però si no, és extremadament dolorós.
Fa més mal treure-se'l que fer-se'l, un tatuatge, en
sí,
general?
Molt sí, molt més mal, sí.
Val, llavors, es pot afirmar rotundament que... Perquè hi ha molta gent que, per exemple, que no porta tatuatges, veu algú tatuat i diu, hosti, com t'has fet això si això és per sempre? Mm-hmm. Es pot eliminar del tot un tatuatge?
Les bones notícies és que sí, però hi ha tatuatges que són més fàcils d'eliminar que d'altres. Cada vegada, com que es professionalitzen més, hi ha tintes més complexes que siguin absorbides pel làser i algunes tenen partícules metàl·liques, i alguns tatuatges que són un repte important a l'hora de treure. Però gairebé sempre els acabes traient, i si no, pràcticament.
Clar, anirem això a la tècnica, perquè jo estic molt encuriosit a veure tota la tinta que et posen al cos quan et tatuen, com desapareix, on va parar, no? Perquè, clar, això no és tan fàcil com un típic, no? El típic... No, clar, però és que...
No, clar, és que a mi també em queda...
Realment ara és com allò de dir, omples la pissarra, no?
Sí.
I llavors ho esborres,
després,
no?
Sí, clar, però clar, no és així de senzill, senzillesa, no? Sí, sí.
Bé, mira, el telèfon, qui tinc el telèfon? A veure, no, el David no és...
L'Abel.
Abel, bona tarda.
Hola, Mone.
Abel, què tal? Escolta'm, explica'm, tu t'has tret un tatuatge, per què?
Bueno, jo m'he tret una part d'un tatuatge, una part. Jo em volia presentar posicions de Mossos d'Esquadra i em vaig eliminar un trosset del tatuatge.
Per què només un trosset?
Perquè diguéssim que era un tatuatge visible amb la uniformitat, diguéssim, amb la típica camisa que puguis portar, uh-huh. I sobresortia una mica per la camisa. I clar, pues, ja les bases de la convocatòria, en el seu moment, ens deia que només podia sobresortir una part. I clar, pues, jo per curar-me amb salut, ja que havia estudiat molt i m'havia preparat molt, pues em vaig anar sobre segur i em vaig eliminar un trosset de tatuatge que sortia per la camisa, per la màniga de la camisa, del braç.
Clar, tu quan vas fer aquestes oposicions a Mossos d'Esquadra?
Fa el 2018.
El 2018, ho dic perquè això també ha anat canviant, no? M'imagino que els cossos policials fa anys no podies portar tatuatges i això cada vegada la normativa és una mica més flexible, fins al punt que És a dir, per exemple, tinc aquí davant el doc, no?, que diu que el cap, el coll o el clatell estan prohibits, els tatuatges, si vols ser mosso d'esquadra. És a dir, per tant, si vas amb un tatuatge al coll o al clatell...
Ja no,
o el
cap, te l'has d'esborrar segur si aquest, vols entrar-hi.
Aquest sí que te l'has d'esborrar. Tampoc es permeten els tatuatges que siguin contraris als principis del codi ètic de la policia. Això vol dir homòfobs, sí, racistes, no?, missatges polítics, suposo.
Que m'imagino que si tens una esbàstica...
No, no, clar. Sí.
Eliminat directament, no?
Evidentment.
Llavors, per tant, quan tu et vas presentar, te'n vas esborrar un tros d'aquest tatuatge perquè no sobresortís més del límit que marca la normativa, diguem, no? És a dir, aquells cossos que veiem a la platja, per exemple, tot amb els braços tot tatuat, això no ho podeu portar als Mossos d'Esquadra, no?
A veure... Una cosa és el que tu portis un cop ja ets mosso d'esquadra i l'altra cosa és el que tu portis quan, mentre ets opositor. Mentre ets opositor, estàs sota un procés selectiu i estàs avaluat, estàs pendent d'unes proves mèdiques.
Uh-huh. És a dir, si tu, quan fas les proves, no portes tatuatges visibles o en el lloc aquest que no es poden portar, endavant, però un cop estàs dins del cos, sí que te'l pots fer allà on vulguis?
En principi sí, en principi tu te'l pots fer. L'altra cosa és que després te vulguin sancionar o no, això ja és més tema personal de cada un que se'l fa.
Uh-huh. Et va
però
fer mal?
Principi, sí.
Et va fer mal, Abel, eliminar-te el tros de tatuatge que et vas haver d'eliminar per poder opositar a mosso?
A veure, les primeres dues sessions sí. Després ja la zona estava calenteta, ja estava adormida, i la veritat és que ja no em feia gens de mal. Les sessions, les següents sessions.
Quantes sessions són de làser per eliminar, o quantes en vas necessitar tu?
A veure, jo no ho sé exactament. Jo em vaig fer 9 de sessions, 9, i jo el vaig veure que quasi bé, gairebé no es veia del tot. Sí que m'haguessin faltat un parell més de sessions, però ja no em donava temps, ja vaig tenir l'examen mèdic, i amb 9 sessions pues, em vaig presentar i gairebé no es veia res.
Uh-huh. Doncs, Abel, entenc que va superar les oposicions a mosso.
Sí.
I que no va quedar ni perquè no provessis ni pel tatuatge. Abel, mosso d'esquadra des del 2018, que es va haver d'eliminar una part del tatuatge per poder entrar al cos. Gràcies.
Vinga, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A veure, explica'm, doctora Ribé, com ho feu? Quina és la tècnica per eliminar un tatuatge?
La tècnica amb làser, que és del que estem parlant, consisteix en fragmentar la tinta. Quan el tatuador vol fer un tatuatge perquè sigui permanent, perquè aquesta és la idea, injecten tinta que té una partícula molt gran que el cos no és capaç d'eliminar. És com si tu haguessis de moure una cosa que pesa 2 tones. Tu no pots. En canvi, quan nosaltres utilitzem làser, l'energia del làser és absorbida per la tinta i la fragmentem en trossos molt petits. Llavors hi ha unes cèl·lules del cos que s'encarreguen d'anar eliminant residus i coses que veuen una partícula d'una mida petita que és capaç d'eliminar. I aquesta cèl·lula, el que diem, ho fagocita, és a dir, ho agafa, ho envolta i ja se la menja. Llavors la va repartint, que exactament no sabem on va. Hi ha una part que dona el fetge i això ho processa metabòlicament... No se sap exactament on va, o pot ser que quedi a dins d'aquestes cèl·lules en algun lloc. Però el que fem és fragmentem la tinta perquè el cos elimini. És a dir, al final qui elimina el tatuatge és la pròpia persona. Simplement el que fa el làser és la fragmenta.
Clar, t'estava escoltant amb la boca oberta, no?, perquè l'explicació em sembla molt interessant i al mateix temps té un punt de misteriós, també, no?
Sí.
Perquè, clar, és fragmentar tota aquesta tinta, deixar-la, sí, diguem, a una mida, uns puntets tan petits que el cos ja els pot anar absorbint, però per on els treu?
Hi ha una part que creiem que s'elimina en el mateix moment a través de la pell, però hi ha una part, s'han fet molts estudis, s'ha intentat posar tinta marcada amb un fluorescent, després fer això, s'ha fet amb rates de laboratori, i on s'ha fet una radiografia per veure on està, i s'ha vist que està extesa per molts llocs. De fet, quan a vegades es trau un càncer de mama, es trau ganglis linfàtics, la persona aporta un tatuatge, els ganglis tenen tinta de color, sense inclús haver-se-ho tret amb làser, és a dir, que la tinta hi ha un punt que pot circular.
I això és perjudicial per la salut? És a dir, el fet de fragmentar i que la tinta et quedi vés a saber on i potser alguna que no acabis d'expulsar?
A veure, des del moment que tu t'has fet el tatuatge, la tinta amb la toxicitat que pugui tenir, tu ja te l'has introduït. No perquè te la fragmentis tindràs més toxicitat. Però sí que és una cosa que s'està estudiant, quin procés a nivell de biocinètica, és a dir, quin canvi molecular pot tenir la tinta que el pot fer més tòxic o no. Jo ara acabo de fer un màster, he fet un estudi, he revisat tota la bibliografia dels últims 15 o 20 anys, no se sap exactament. Però bueno, també hem de pensar que quan tu menges un peix, doncs hi ha mercuri, a l'ambient i a la pol·lució hi ha metalls pesats, és a dir, que estem envoltats de coses tòxiques. No sé fins en quin grau serà una toxicitat extrema, però sempre tenen toxicitat els tatuatges.
Hi ha quins... Ara sentíem això, una persona que volia ser mosso d'esquadra i es havia d'esborrar un tatuatge. Hem sentit parelles, també. Hi ha un perfil, o quins són els perfils més habituals que venen a la vostra clínica a esborrar-se tatuatges?
Pues els perfils són molt diversos avui en dia. Tens de tot. Així com abans, a l'època, doncs fa 20 o 30 anys, havia més un estigma, un tipus de persona, ara és una cosa totalment accessa a totes les edats. Sí que és veritat que la gent comença més jove, vas acumulant més nombre de tatuatges, perquè lo difícil és tenir-ne un. Qui en té un, gairebé segur se'n farà un altre. Llavors, hi ha gent que en té molts, igual que es fan molts tatuatges, la gent se'ls trau. Vull dir, és una moda que tenim d'un augment del nombre de gent que s'ho fa, un augment del nombre
clar,
de gent
però, que però a un preu, bastant alt, diguem, econòmic i de dolor, tant sí. Una cosa com l'altra, no? Perquè és allò que dèiem, si fem l'exemple aquest de la pissarra, no? Estàvem acostumats a que la gent estava omplint la pissarra, que seria el cos, però clar, ara aquest procés d'omplir, esborrar, tornar a omplir, hosti, és...
Exactament.
Com això per a vosaltres és un negoci, no?
A veure, és una cosa que és veritat que és un preu a nivell econòmic i de dolor, però t'estem donant una solució a una cosa que abans no existia. Abans era una cosa que era permanent i jo ara et dono una solució. És a dir, que tu de repent un dia una cosa que te la vas fer per sempre no te la vols treure, abans tu no tenies solució. Abans t'havien de fer cirurgia, t'havien de deixar una cicatriu. Sí que tens una solució i penso que sí que té un preu, però a vegades hi ha coses que no tenen solució a la vida, amb la qual la gent està contenta de pensar que hi ha una solució.
Hola, Islàndia, sóc la Maria, tinc 24 anys i amb la meva exparella ens vam fer un tatuatge junts, un dibuix, que ell ja se l'ha tapat i jo no. I a més, el mateix dia jo em vaig fer la seva inicial a les costelles. Llavors, ja la tatuadora em va dir que era una mala idea i res, als 2 anys doncs, me vaig tapar, quan ho vam deixar, amb una rosa i ara porto una rosa negra amb les inicials dels meus nebots. I ja està.
M'encanta l'avís de la tatuadora, eh?
No és una bona idea.
No és una bona idea que tatuïs les inicials de la teva parella. Però clar. Tot i així, de cap, ella.
Sí, sí, parella és un festival, no? Suposo, doctora, encara que no tots sí. Facin el directe d'Instagram que ens deies abans, però això és un clàssic, no?
Sí, sí. Sé que ara la gent es posa més les inicials dels pares, com ella deia, dels nebots, coses que saps que no canviaran. De parella no és tan freqüent.
Clar, dèiem això, responsabilitat de la gent que s'ho fa, que pensi que s'està fent, responsabilitat també dels tatuadors, no? Que aquí, com a tots els gremis, suposo, com a tots els gremis, no sé si pitjor, però com a tots els gremis hi ha gent molt bona i gent que no ho és tant, no?
Sí, exactament. Però, per exemple, es contaria el cas de jo tenia una secretària que tenia un tatuatge immens. És a dir, tenia unes flors multicolors que igual feien 40 centímetres i no li agradaven els tatuatges. I un dia li dic, però com t'has fet tu això? Diu, bueno, vaig anar a acompanyar una amiga que se'n volia fer un i ja que estava allà el tatuador em va convèncer i em va dir, mira, perquè et facis una cosa petita, ja que tu fas, fes-te una cosa gran. I jo em vaig quedar, dic, però m'ho dius en sèrio? Diu, sí. Vull dir que a vegades són coses que el mateix impuls, vull dir, clar, aquest tatuador convence una persona que venia a acompanyar una altra, que no li agradaven fer-li aquesta cosa tan gran...
Pues, a veure, el telèfon, el 902-477-100, tinc el David. David, bona tarda.
Bona tarda, em sent?
Sí, et sento, et sento. David, explica'm el teu cas. Tu t'has esborrat quants tatuatges?
M'he esborrat un a l'esquena, del que vaig comentar. I m'he fet cover, això sí.
Val, o sigui, un esborrat totalment a l'esquena. Què era aquest tatuatge a l'esquena?
Era un dimoni d'un logotip d'un grup de hardcore melòdic i de punk rock suec que es diu Satanic Surfers, que no venia a cuento, i me'l vaig fer.
Però què vols dir que no venia a cuento? Què passa, que et va deixar d'agradar aquest grup?
No, m'encanten, però era una mica hortera, I vaig veure que portava tatuat molta gent que no tenia res a veure amb això. Va posar com de moda. I alhora, doncs, això. La gent també, com a l'aig del 99, i si vaig anar a Port de la Selva, etcètera, la gent em mirava una mica estrany, només portant aquest tatuatge i un dimoni a l'esquena. Això, vaig decidir treure-me.
Clar, vas decidir treure-te'l perquè vas veure ja començava a portar més gent. Aquí també, aquell factor, diguem, permetem que ho digui així, aquell factor d'esnobisme que tenim quan ens agrada una cosa només a nosaltres i llavors veiem que hi ha a la porta gent que potser no ens agrada, aquella gent, llavors diem, hosti, això ja ens n'hem cansat. Per tant, aquest te'l vas esborrar. És dolorós, diguem, quantes sessions vas fer? Molt dolorós, eh?
Molt dolorós. Vaig fer 6 sessions i això que no era un tatuatge que estigués molt poblat i amb molta tinta, però com el vaig treure el 2006, estava començant el tema de currar i de treure tatuatges, era bastant novedor, doncs sí, em va fer realment molt mal. Vaig patir bastant.
Val, llavors, deies que amb altres tatuatges el que has fet són covers, és a dir, tapar-te'l amb un altre tatuatge a sobre, no?
Sí, el braç dret, sí, que m'he tapat, doncs, dos calaveres que portava, que era, bueno, en el seu moment estava molt bé, ja citàveu el tema a vosaltres, que la gent que comença a tatuar i tal, doncs jo vaig fer una miqueta comillas índies i marca aquestes dos calaveres, que estaven bastant ben fetes, però que hi havia molts errors i no m'acabaven d'agradar. Llavors, un ex meu em va fer agafar mania, una d'elles, sobretot, que em deia que semblava el Fermín Fernández, aquella calavera.
Com? A veure, David.
Era una calavera que s'hi semblava el Fermín Fernández, sincerament. I jo no sabia, era una calavera amb la boca oberta i de perfil. I quan el Fermín Fernández imitava els dinosauris, sí, semblava molt.
O sigui, era el Fermín Fernández, aquella calavera, imitant un dinosaure, eh?
Imitant un dinosaure, és correcte. I llavors li vaig començar a agafar moltíssima mania. Va. I vaig decidir tapar-me'l, òbviament.
Clar, però llavors, o sigui, la meva pregunta, quan dieu això d'un cover, quan un tatuatge en tapa un altre, no queda tot sí. com una pasta allà barrejat? O sigui, diguem,
no.
A sobre la calavera què t'hi has fet? Què s'hi veu ara?
A sobre la calavera m'he fet una flor de loto i a sobre de l'altra calavera, perquè eren dues, a sobre de l'altra calavera m'he posat onades, he tirat bastant de negre, com un tatuador en aquest cas, no? Uh-huh. He tirat bastant de negre i el negre tapa bastant si els colors anteriors eren clars, eren molt clars. Va. Llavors, bueno, jo tinc l'inconvenient o el handicap que soc daltònic, i aleshores, quan els tatuadors m'ho tatuen, bueno, que sempre el mateix, em va dient els colors que em posa. En aquest cas, jo dic, eren colors clars, perquè eren taronges fluixos i alguna cosa d'aquestes, i em posar colors més foscos. Clar. Molt bonics i més foscos.
Llavors, si ens està escoltant algú que li fa nos un dels tatuatges que porta el cos, tu, per la teva experiència, diguem, per tant, per una banda te n'has esborrat un i t'has fet covers amb altres, què li recomanaries?
Li recomanaria primer que s'ho pensés, eh? Però si ja els té de fet, en aquest cas, doncs, que el tatuador analitzi bé els colors que té i que porta i el tatuatge que li farà. Si el tatuatge és molt més clar perquè el que ja porta la persona, no es tapa, com un cover. Però si el tatuatge és poc i per tant, doncs, en aquest cas recomanaria fer làser. Una o dues sessions de làser per aclarir una mica els colors. Mm-hmm. Tot i que ara és veritat, i parlava la noia experta en treure, fa molt menys mal ara, eh? Pel que sé, i de fet en treuré un parell d'aquí poc.
Però no, quants en tens de tatuatges, David?
Doncs no puc comptar-los. Tinc els dos braços plens i el pit. Sí.
I el pit sencer. Però no podem-los comptar quan... Què, 50?
Sí, bueno, no sé, és clar, com és peça sencera, que es diu... No sé, de portar, sí, 50, 100 tatuatges, no sé. Són moltes hores.
Déu-n'hi-do.
De tatuar.
Una pregunta. Què val esborrar-te un tatuatge o què et va costant a tu?
A mi en aquell moment em va costar uns 100 euros la sessió, en aquell moment. Per tant, 6 sessions són 600 euros en aquell moment. I em van fer preu amic, eh? Això sí, pebre, mal, perquè era molt dolor, i això que era l'esquena, que l'esquena realment tampoc no és el lloc com més mal fa, no?, per comptes baixa. Per tant, el que et dic és això, Albert.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta'm, David, moltíssimes gràcies per explicar la teva història amb els tatuatges. Una abraçada, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me. Gràcies.
A veure, doctora Ribé, de 12 anys eliminant tatuatges, del que explicava el David, et quadrava tot, més o menys?
Sí, és una de les històries que tenim dels pacients. Hi ha gent que té molts tatuatges i se'n va traient, se'n fa de nous. Tenim la idea de que qui es treu el tatuatge és algú que ja no li agrada, que pel tema de la feina, no necessàriament. Hi ha gent que li agraden molt els tatuatges, tant li agraden que els que porta pues, ja no encaixen al seu estil, se'n va traient, se'n van fent, vull dir, és una cosa que és molt, molt sovint. I després hi ha gent que es vol fer un cover és tapar-ho, i és el que deia ella, en funció del que tu tinguis fet i del que tu tinguis que tatuar sobre, el tatuador té que decidir. Jo de vegades els vaig esborrant fins que el tatuador decideix que ja està prou bé per tatuar sobre. Per això és important escollir un làser adequat i una bona tècnica, perquè si la pell queda en molt bones condicions, el tatuatge que poses a sobre el pots fer abans i la qualitat quedarà millor. Si a tu et deixen alguna cicatriu o alguna marca, serà més difícil de que la tinta nova quedi bé.
A part que tintes n'hi deu haver moltes. O sigui, sí. No hi ha una sola tinta amb què es tatuï la gent, no? Per tant, en funció de la tinta, la vostra també. Feina és borrar-ho, deu costar més,
totalment.
Menys... no?
El problema és que quan algú es va tatuar, no demana el que li posen i jo crec que tampoc et donen un certificat. I llavors et pots trobar quatre vermells diferents perquè algun se'n va molt ràpid i d'altres no. Perquè depèn de la composició d'aquella tinta. Jo crec que seria una cosa molt útil que la persona, quan s'ho fa, li donés algun certificat, si sapiguéssim la composició, podríem contestar a la pregunta meravellosa que tothom em fa. Quantes sessions, doctora, necessito? Dic, jo què sé, si no és el que tu portes, és anar-ho fent i anar veient. I a vegades és així.
Però llavors treure un tatuatge, diguem, pel que ens deia ell, si necessites 10... O sigui, pot costar-te 1.000 euros treure un tatuatge?
Sí, tant. Depèn de la mida, bàsicament. Però és que estem parlant de màquines també molt costoses, també.
Mm-hmm. La Maite Burgés ens explica que el seu exmarit es va treure el tatuatge cremant lletra a lletra amb una cigarreta. Que suposo que aquesta tècnica també deu ser dolorosa.
I molt efectiva, perquè amb una sessió t'ho traus. A mi... Sí. La gent a vegades em diu, tantes sessions i que cal i no sé què dir. I jo a vegades una mica, si veig que la situació es presta a broma, li dic, mira, dic, fem una cosa. Tu arribes a casa, poses la planxa ben calenta, tu poses a sobre una sessió. Perquè, clar...
I gratis!
Sí, però és que abans, fa molts anys que jo no ho he viscut, es feien així. O sigui, agafaven una cosa que era com un estropajo d'aquells, que hi ha molta gent que no sabrà el que és, aquells nanes que eren com metàl·lics,
sí.
Pues el rascaven tota la pell fins que sortia sang i amb un bisturi anaven traient els trossos de tinta. Evidentment, amb una o dues sessions ho treies, però et quedava una cicatriu. El que comenta aquesta noia que ha fet el seu marit, exactament, si tu t'ho vas cremant, fas una cicatriu i t'ho treus. Però... no sé, el preu que pagues a nivell després de mal i estètic...
Hola, Islàndia, sóc la Mònica. Jo em vaig fer un tatuatge quan tenia 18 anys, era un dibuix japonès, i me'l vaig fer perquè era novetat, i vaig veure un dibuix i vaig dir, bueno, aquest. Era petit, d'uns 5 centímetres, i al cap d'un temps ja no m'agradava, i a més el color havia quedat una mica així lleig, i amb 32 anys me'l vaig treure, me'l vaig borrar, vaig anar a fer-me la sessió... i en 3 minuts me'l van cremar i al cap de 3 sessions ja me'l van borrar. I la veritat que estic bastant contenta.
Hola, Islàndia. Doncs mira, jo m'estic traient un tatuatge que em vaig fer quan tenia 18 anys i la veritat és que no me'l trec perquè no m'agradi, però amb el temps la tinta s'ha expandit i ara ja s'ha convertit en un esborrany de lo que era en un principi. I la veritat és que estic molt content. M'ha costat molt donar el pas, perquè com en principi m'agradava, però al final l'he fet, ja porto 3 sessions, i la veritat és que va molt, molt bé. Per la butxaca no tant, però el procés està sent positiu.
Doncs escolta'm, doctora Adriana Ribé, vols afegir alguna cosa? O jo crec que ja ho hem explicat una mica tot, no? O què?
Sí, però penso que és molt interessant que toqueu aquest tema, perquè la gent ha de tenir... unes idees de que si te'l vols treure, te'l pots treure, és a dir, si te'n penedeixes, t'ho pots treure, que és un tractament que és dolorós, i que és un tractament que són moltes sessions i que és un tractament que és costós, i que a vegades no hem d'intentar buscar solucions ràpides, molt econòmiques, perquè al final acabem amb una cicatriu, que al final és una cosa que també és per sempre.
Doncs la doctora Adriana Ribé, que fa 12 anys que a la seva clínica estan traient tatuatges, ara més que mai, perquè això cada vegada més gent es tatua, més gent se'n canvia un per l'altre i anar omplint i esborrant la pissarra.
Sí, esperem que no hagi de venir a visitar-me amb la doctora Ribé.
Jo vaticino que sí.
Sí?
Sí.
Ja, ja en parlarem.
No ara, però vull dir que... No... Queden molts anys, home. Doctora Ribé, gràcies. Ara tornem. Avui ens posem al dia, però llavors ve l'Anna Ponsí, que amb una història, amb un codi 60, amb una secció preciosa.
RAC 1.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona. Tria comerços, restaurants i mercats amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Podríem dir-te que el sabor de Vivesoy és incommensurable i que és una beguda vegetal 100% de cultiu local. Però això és cosa dels de màrqueting. Jo prefereixo dir-vos que és d'aquí... I que és
boníssima.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Jo sóc el foc. Edricam. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèlet per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63. La qualitat Edricam en versió smart. Per a més informació, edricam.com.
Culmia per Tèxtil és el teu destí. Una promoció d'habitatges d'obra nova de 3 i 4 dormitoris amb terrassa i una piscina comunitària a la coberta de l'edifici amb vistes espectaculars igual que el seu preu. Al centre de Sabadell.
Informa't al 900-929-282 o a culmia.com. Culmia. Destinació la teva llar.
Del 28 al 30 d'octubre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a les drassanes del Museu Marítim.
Vine a la segona edició del Shops Fashion and Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem a drassanes del Museu Marítim. Entrada lliure. Més info a shopsbarcelona.com.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Aquesta tardor vine al Liceu a Il Trovatore, l'òpera més romàntica i apassionada de Verdi, amb una producció d'Àlex Uller i la direcció musical de Ricardo Fritza. Estrena el 27 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 100 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Islàndia, amb Albert Om.
3:15 de 8. Ens posem al dia amb el Joan Torra. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
I també amb l'Adrià Santa Susagna, des de la seu de Junts a Barcelona. Adrià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè ja hi ha resolució del cas Francesc de Dalmasa, recordareu, aquell diputat de Junts que va pressionar, va reintimidar, en fi, aquell episodi, el programa Fax amb la subdirectora del programa a TV3. Quina és la resolució, Adrià?
Doncs mira, que Francesc de Dalmases plega com a vicepresident de Junts per Catalunya, del càrrec orgànic del partit. Això vol dir que ja no formarà part de l'executiva. Dalmases, que fins ara formava part, era membre de la comissió del Parlament de la CCMA, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, també surt d'aquesta comissió. Però ara bé, què passa? Que continua com a diputat, no plega com a diputat, que de fet era el que hem anat podent investigar d'aquesta reunió de l'executiva de Junts. Molta gent de l'executiva ha demanat que Francesc de Dalmases plegués també com a diputat, que no podia continuar. A l'altra banda hi havia el sector de Laura Borràs, que el defensava i que defensava que no plegués com a diputat, però tampoc com a vicepresident de Junts per Catalunya. Però al final s'ha trobat aquest camí del mig, que és que continuï com a diputat, però plegant de les seves funcions dins del partit. Aquest camí del mig en aquesta executiva, que ens diuen que ha estat un to molt encès, que hi ha hagut molta discussió, i en què Francesc de Dalmases no hi era. De fet, ell hi havia de ser en aquesta reunió executiva i ha comunicat a la direcció que anava cap a l'Hospital de Sant Pau perquè ha tingut un atac d'ansietat. Amb aquesta decisió de Junts, de moment queda mig resolt, podríem dir, el que és la banda del partit, però hi ha una altra via oberta encara, que és la del Parlament, perquè estem pendents que es convoqui la comissió de l'Estatut del Diputat, que també s'haurà de veure si Francesc de Dalmases ha trencat o ha vulnerat el que és el codi de conducta del partit.
Amb això vols dir, Adrià, que podria ser, diguem, que Junts no el fes plegar com a diputat, però que en canvi fos el Parlament qui l'obligués a plegar?
Bé, si mirem el que és el que diu el codi de conducta i les possibles sancions, s'hauria de considerar que el que ha fet Francesc de Dalmases és molt greu perquè comportés l'expulsió. Ara bé, dintre de l'altra tipologia de falta sí que es podria castigar multes que van fins als 12.000 euros, més o menys. És a dir, que crec que serà poc probable que s'expulsi a Dalmases per la via de la comissió de l'Estatut del Diputat, però que algun tipus de sanció sí que li caurà.
Doncs déu-n'hi-do, aquesta tensió a l'executiva de Junts per Catalunya, a més amb això que ens explicaves, no? que Francesc de Dalmases no hi hauria pogut assistir perquè hauria tingut ell un atac d'ansietat, és així, no?
Sí, això almenys és el que ell ha comunicat a l'executiva del partit. Estem pendents de veure si ell fa algun posicionament públic o explica o com reacciona aquesta decisió de Junts.
Gràcies, Adrià, des de la seu de Junts a Barcelona, això aquí a Catalunya. Mentrestant, a Anglaterra, Rishi Sunak ja pren decisions com a primer ministre britànic.
Sí, Sunak ja governa des de Downing Street després d'haver jurat el càrrec davant del rei Carles III. En el seu primer discurs com a premier ha avisat que el Regne Unit està immers en una profunda crisi econòmica i que per això s'hauran de prendre decisions difícils. Aquesta tarda, Sunak ja ha anunciat els membres del que serà el seu nou govern. El primer ha sigut precisament el de Finances, que continuarà sent Jeremy Hunt, és el ministre que fa tot just, va entrar a l'executiu de Liz Truss i va començar a desfer el seu pla fiscal. De l'anterior govern britànic també continuen James Clavery, a Exteriors, i Suella Braverman, a Interior, que fa tot just una setmana dimitia.
I aquesta nit, aquest grup britànic actua a Barcelona.
Som Franz Ferdinand, la banda britànica toca a les 9 de la nit al Sant Jordi Club, on presentarà el disc Hits to the Head, que reuneix tots els èxits que durant els últims 18 anys els han convertit en una de les grans bandes musicals del punk rock. Inclou temes com aquest Take Me Out, però també Ulisses i Do You Want To, entre d'altres.
Gràcies, Joan.
Fins ara.
I esport, Roger Saperes, bona tarda.
Hola, Albert, què tal? Bona tarda.
En joc la Champions, el Barça jugarà demà, avui a aquesta hora, Salzburg-Chelsea i Sevilla-Copenhague.
Sí, ara mateix, tots dos partits, a minut 55, Salzburg 1, Chelsea 1, Sevilla 0, Copenhague 0. A partir de 8:45 a RAC1, la resta de partits, el Leipzig-Madrid, amb el Damián López i el Dani Solsona, el Benfica-Juventus l'explicaran el Ballera i el Joan Camí, el Dortmund City, l'Agut i l'Albert Blaia, mentre que el Dani Aguilar estarà al Montipantalla, pendent del PSG-Maccabi Haifa, el Dinamo de Zagreb Milan i el Celtic Shakhtar.
Això avui, però és sí. que demà, si són les 7, quan demà siguin les 7, això no serà Islàndia, no. sinó que serà la República Txeca, per dir-ho així, no?
Sí, sí, bàsicament. Sí, sí, bàsicament.
A Victoria Pilsen.
Estarem animant el Victoria Pilsen. De fet, ho podrem seguir a RAC1, perquè quan comenci el partit de Milà, ja sabeu el que haureu de posar, 87.7, per seguir tot el que passi en aquest partit entre l'Inter i el Victoria Pilsen. Ho podreu seguir a la sintonia de RAC1. Primer en el quart d'hora final del versió amb el Clapés, després a partir de les 7, com ara deies, també a l'Islàndia, amb el Molló, la narració del Gerard Ballera, també hi seran el Pou, la Laia Coll, la Marta Ramon, la Lleix Pariser, Fel
Faixedes,
tota la carn a la graella, tota la carn a la graella. Si cal, el portem també per fer aquest partit i perquè passi el que ha de passar. Recordem que l'Inter no guanyi demà el Victoria Pilsen i que el Barça pugui guanyar després al Bayern. De fet, Xavi ha explicat avui en roda de premsa que no pensa concentrar l'equip demà al matí com acostuma, sinó que citarà els jugadors dues hores abans al Camp Nou per poder seguir plegats al partit del Meazza al vestidor. Ja li podem dir a Xavi que posi també la sintonia de RAC1. Per tant, demà dia de fer pinya. En tot cas, i creu
Creus
Xavi...
Creus que ens escoltarà Dembélé?
Jo estic convençut que sí? sí. Jo crec que ja ho fa, eh?
A veure,
ja ho fa. A veure què diu Xavi.
Bé, tant com a miracle, tenim una petita esperança, però evidentment ho tenim molt difícil. Quan no depens de tu mateix, doncs et genera molts més dubtes, no? Ara estem en una situació molt incòmoda, molt incòmoda. Hi ha molts números de que no passem, però s'ha de jugar. El futbol té aquestes coses, no?
En tot cas, passi el que passi, Xavi ha demanat seguir en la dinàmica mostrada en els dos últims partits. Pel que fa a la convocatòria, Gavi és la principal novetat, mentre que Sergi Roberto és baixa per la luxació a l'espatlla que es va fer diumenge.
Gràcies, Roger.
De res, bona tarda.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Parlem del temps i després parlem de com va acabar l'episodi d'ahir.
Dels 40 euros.
Dels 40 euros. Algun canvi per demà?
Mira, que sumarem un parell de 3 de graus en sectors de les comarques de Girona, Barcelona, interior del Camp de Tarragona, cap a ponent semblants a les d'avui, on ja han pujat respecte ahir, i un dia tranquil, sense precipitacions, i tampoc sense les ventades que teníem ahir en algunes comarques, un dia plàcid, i això sí, abrigadets de bon matí, en zones interiors, sobretot de la meitat nord de Catalunya, la matinada serà una mica freda, però després, doncs això, un migdia de 24 a 28 graus en la majoria dels casos, puntualment una mica més.
Bé, a senyar els horaris de les 8 del vespre és el moment d'explicar com va acabar la història dels 40 euros, resum molt ràpid,
sí.
Se'ls troba fa 15 dies la vela al lavabo, 40 euros allà a terra, ningú els reclama.
No són de ningú.
Us convidaré a berenar, però llavors la pastisseria Canal diu ja poso jo el berenar, què fem dels 40 euros? Ahir els oients van dir la seva... I vau decidir vosaltres que els donaries a la primera persona que trobessis sortint al carrer que creguessis que necessitava aquells 40 euros.
Mira, jo vaig enfilar a carrer Calvet amunt, que és el que tenim aquí sortint de la ràdio, clavant la diagonal que ens trobem amunt. Moltes vegades a la cantonada, una mica amunt, hi ha la cantonada del mestre Nicolau, allà a vegades hi ha una persona demanant diners o demanant alguna cosa de menjar. Vaig anar-hi, no hi era, malauradament. Què faig? Jo baixo amb el Marc Ferragut cap a la ràdio i... en una porteria, en un portal, vaja, d'aquí al carrer Calvet, arribant ja a Travessera de Gràcia, vaig sentir una senyora parlant amb una altra senyora, dues filles, dues nenes, després vaig saber que eren les seves filles, de la Sandra. La senyora estava parlant que quan nos llegue l'ayuda, quan te llegue l'ayuda, i vaig dir, calla, el croissant amb els 40 euros són per aquesta senyora i les dues filles, i efectivament era la senyora que era la portera d'un bloc de vivendes d'aquí al carrer Calvet, i van anar per elles...
I què et va dir?
Clar, jo li vaig donar la capsa, dic, mira, tal, croissant de la... pastisseria d'aquí, el croissant més bo d'Espanya, i llavors la nena va agafar, una de les nenes va agafar la capsa, va obrir i va dir, ai, 20 euros. I jo li vaig dir, i llavors la dona li va dir, devuélveselos. Dic, no, dic, són per vostès, dic, de fet, en són 40, i li vaig explicar una mica la història, i vaig acabar...
Havia flipat.
Van al·lucinar, sí. Les nenes, oh, que bé, molt bé, i ja els hi vaig dir això, sí, dic, i ara en quarts de nou, dic, el croissant, per demà matí per esmorzar, que si no, no superieu.
Doncs tancada la història, Abel, gràcies.
Que vagi bé.
Anna Ponsí, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui hem començat amb la sintonia de crims, eh?
Sí.
Avui la sintonia de crims, perquè és que hi ha moltes novetats de crims. Abans no anem al Codi 60, la secció que ens porta cada 15 dies l'Anna Ponsí a Islàndia. És que demà obriu exposició de crims al Palau Robert.
Sí, vinc d'allà ara mateix. S'ha fet la inauguració oficial aquesta tarda amb la consellera de la Presidència i amb tota mena d'autoritats, Carles Porta, com us podeu imaginar, el comissari de l'exposició, que és en Carles Hortet. I la veritat és que és xula, eh?
Què hi ha a l'exposició?
Doncs mira, l'exposició, la gent que hi vagi, si hi aneu, us podeu posar a la ment de l'assassí, a la ment de la víctima, d'alguna manera més que la ment seria el seu entorn, no? Els desprotegits que quedem, no? Quan algú ens vol fer mal, i després la pena i la solitud amb la que viuen les famílies quan els ha passat una cosa com aquesta, perquè això a crims ho hem vist, no? Que primer, doncs, mediàticament i judicialment, doncs, la policia, evidentment, els fa cas, però després passen els anys i ja mai més ningú se'n recorda d'ells, però la pena segueix amb ells, no? I després, per mi la sala més xula de totes és la de la investigació. No només la investigació policial, sinó també periodística, per exemple. Sabeu que amb la noia de Portbou, doncs, vam poder descobrir, doncs, 30 anys després, qui era la víctima, no? Llavors, aquesta sala és molt xula, perquè hi ha un mur molt gran que, doncs, hi ha una mena de fils que connecten les històries.
Com a les pel·lícules, no?
Sí, amb les fotografies, retrats robot, documents, doncs, reals, evidentment, de les investigacions. I després hi ha una taula al mig on hi ha, doncs, moltes dels objectes que fa servir la policia científica per poder, doncs, això, trobar les proves, que sabeu que per una condemna les proves científiques són clau. L'ADN, les empremtes, telefonia mòbil, els bolcatges dels telèfons, els seguiments, totes aquestes proves científiques, doncs, que acaben amb la resolució, doncs, d'un crim. I la veritat és que val molt la pena.
Interessant.
Et pots descarregar en el mòbil una mena de... No és ben bé una aplicació, és un QR que se t'obre una pàgina, i a partir d'allà hi ha com 7 o 8 proves i hi ha com uns candaus, hi ha uns cadenats que no es van obrint. És una mena d'escape room, que vas sortint, evidentment, no està tancat, però vas tu mateix, vas mirant l'exposició i vas veient detalls. Jo, si l'hagués de resumir d'alguna manera, diria els detalls. O sigui, és una exposició de detalls i està molt bé fixar-s'hi.
Ens pregunta la Maite si és per tots els públics, aquesta exposició, o sí. Millor hi ha grandets?
No hi ha... O sigui, amb això sí que... Aquesta és una exposició que ha fet Zopa, que és una productora, amb el Palau Robert, i nosaltres des de Crims el que hem fet és validar el contingut i validar, precisament, que no hi hagués sang, que no hi hagués... morbo, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, que realment ho pugui veure tothom. I jo em sembla que si és algú que té un cert interès en criminologia, amb això que et deia de les proves científiques, hi pot trobar-hi el què. No hi trobareu sang, ni cadàvers, ni res de tot
una
això.
Una prova més de l'èxit de Crims, de la qual Anna Ponsisner és la directora de continguts, perquè, clar, programa de ràdio, programa de tele, llibres, i ara, a més, l'exposició, i també un altre llibre, perquè és que m'acaba d'arribar, és que dic, mira, n'he fet expressament, ve l'Anna Ponsisner avui...
Te l'havia de portar jo.
I, doncs mira, m'ha arribat abans de la campana aquest llibre, La noia de Portbou, que és aquesta crònica que heu fet l'Anna Ponsí i la Marta Freixanet, en fi, d'un dels capítols més coneguts, més famosos del que ha sigut el Crims aquesta última temporada de televisió. He de fer una pausa.
Moltes gràcies, eh?
No, home, no, sí, gràcies a tu, escolta'm.
Bueno,
gràcies a tu.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu pel codi 60 que portes avui, que, de veritat, no us perdeu la secció d'avui de l'Anna Ponsí.
Islàndia, amb Albert Om.
Nova llei de pensions.
Pot ser que la meva pensió perdi poder adquisitiu amb el temps?
Amb la reforma de la llei, les pensions s'actualitzen cada any en funció de l'IPC. És una de les aportacions més valuoses d'aquesta nova llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions en el futur. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Rotko, Pollock, de Kooning, Tàpies, Millares, Chillida. Els millors artistes abstractes nacionals i internacionals a la nova exposició de la Pedrera, Els Camins de l'Abstracció. Una proposta única amb obres mai vistes a Barcelona i que estan al teu abast fins al 15 de gener. Més informació i entrades a lapedrera.com.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Els pijames de Montse Interior són de fabricació pròpia. Són còmodes i calentets. Tot això ja ho sabies. Però saps que ara els pots aconseguir amb un descompte del 50% en la segona unitat? El segon pijama et surt per només 14,95 €. Aprofita aquesta oportunitat única fins al 31 d'octubre amb pijames adults i infantils de Montse Interiors. Busca la teva botiga Montse Interiors a montseinteriors.com.
Dóna't un caprici, canvia d'armari i emporta't els teus preferits amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 6 de novembre tens més de 600 marques amb descomptes de fins al 30%. Moda home, dona, infantil, sabateria, accessoris, esports, llar, llançaria... Ja són aquí els 8 dies d'or del Corte Inglés, a la botiga web i app.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Islàndia, amb Albert Om.
Les 8 i 8 minuts amb l'Anna Ponsí, que ens fa el Codi 60, ja ho sabeu, Codi 60, que vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra, i el que intenta l'Anna en aquesta secció és fer obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui el cas que ens porta l'Anna és el cas del Dani, d'una persona que va morir sobtadament. Aquestes morts sobtades, que n'hi ha moltíssimes, després repassarem quantes n'hi ha, que últimament se n'ha parlat molt, amb tots aquests casos que hi ha hagut, amb estadis de futbol, amb un concert del Serrat a Saragossa, a la plaça de Toros també de Saragossa, que ens explicava l'altre dia el Joaquim Luna, que molts tenen a veure amb el cor, diguem, però que no tots tenen a veure amb el cor, i en tot cas són morts sobtades, absolutament inesperades. I el cas d'avui és el cas del Dani, que això passa quan?
Doncs mira, això passa a l'estiu de l'any 2019. En Dani Dalmau Boronat va morir amb 35 anys acabats de fer. Va viure tota la vida a Salomó, és un petit poble rural del Tarragonès on tothom es coneix i on tothom doncs el recorda, i on les tradicions doncs es viuen molt intensament, i de fet ell hi participava molt. Quan entres a casa seva, a casa d'en Dani, a casa dels seus pares, doncs els objectes de la seva vida omplen doncs una estança molt grossa. La seva mare, la Rosa Maria, ha construït doncs una mena de memorial a la part baixa de la casa familiar amb tots els seus records. Hi ha desenes de samarretes de futbol amb el número 3 a l'esquena, que és el que ell portava des de petit, de motocross, d'en Dani, carnets de tota mena, fins i tot del Club Super 3, fotografies, escrits, joguines, les seves primeres botes de futbol, gorres, tot el que va formar part doncs de la seva vida, no? I quan en Dani es va independitzar, la seva mare va recollir doncs les coses, totes aquestes coses que us estem explicant, de la seva habitació, per transformar-la una mica allò que els pares solen fer quan els fills doncs volen del niu.
I tots els seus records en capses de cartró, ho vaig lligar tot i li vaig dir: Dani, mira, tu he posat tot en capses de cartró i ho tens tot a tal puesto. Perquè en altres doncs hi ha lloc i jo li vaig posar allà, a casa nostra. I vaig canviar completament la seva habitació. I llavors, un dia, que el Dani ja no hi era, jo no podia dormir, perquè això és un altre. No pots dormir. I vaig estar pensant: ostres, el Dani ho té tot en capses de cartró. Com pot ser? Com pot ser que ho tingui tot en capses de cartró?
I el que va fer la Rosa Maria doncs va ser començar a muntar aquest espai de memòria l'endemà mateix.
I l'endemà m'aixeco i li vaig dir al meu home: mira, a baix on hi havia la moto del Dani ho arreglaré tot i posaré les seves coses, els seus records, perquè els vull tenir a prop i els vull veure i no vull tenir capses de cartró. I vaig començar a omplir de les seves coses, els seus trofeus, quan feien bicicross, que aquí a Salomó es fa el bicicross, i ell havia guanyat bicicross, curses, i havia guanyat... Tot, tots els seus records. Tot, tot.
Dono fe, perquè hem penjat la fotografia també a les xarxes socials, la podeu consultar, que, vaja, o sigui, és ben bé un museu amb tots els objectes que devia tenir el Dani, amb els carnets ben plastificats, ben posats l'un al costat de l'altre, totes les samarretes penjades, les copes que havia guanyat, és increïble, fa molt efecte.
De fet, la Rosa Maria el que explica és que ella es retroba amb el seu fill en aquest espai de records, doncs que el defineixen com un jove molt actiu, molt vitalista, molt amant del futbol i també de les motos.
Va néixer el motoclub l'any que va néixer el Dani, el 1984. Aquell any va ser la primera carrera que es va muntar aquí a Salomó dins el circuit de motocross, es va estrenar aquell any. I el Dani, jo crec que devia tindre 4 o 5 anys, que ja hi anava. El prenia ma germà i... En qui vas? Amb el tiet. Amb el tiet m'aprèn. I tu no pateixis. Però era un marrec, eh? I anava a treure pedres, a treure herbes, a ajudar amb el que fos i, bueno... I és la seva passió. Ha sigut la seva passió fins a l'últim moment. Fins a l'últim.
Aquest motoclub, que actualment porta el nom d'en Dani Dalmau. De fet, es diu Motoclub Dani Dalmau. Com deia la Rosa Maria, doncs era la seva passió. De fet, encara guarden la seva primera moto, que es va comprar doncs, amb 16 anys i que va canviar doncs, al cap d'uns anys després de treballar molt fort durant tot l'estiu a la Petroquímica de Tarragona. En Dani era també un apassionat dels seus amics i de la seva colla de Salomó.
Li agradava molt estar envoltat d'amics. Sempre... d'això, jo recordo que quan era petit els cumpleanys es feien aquí baix, aquí aquest pati que has vist, i cada any els hi feia doncs xocolata desfeta amb coca, i el Dani encantat de la vida d'invitar-los a tots i tots i tots baix i juergues i festes i bueno, això, aquesta relació durant tota la seva vida l'ha tingut, això de portar-los tots cap a casa, de vinga va, és una cosa que amb ell li ha anat sempre.
Va estudiar enginyeria superior, va fer Erasmus i tenia, com diu la seva mare, doncs molts amics i tothom el troba a faltar molt.
Vull pensar que el Dani va vindre aquí, en aquest món. Ell va vindre a estimar i va vindre a donar moltíssim, perquè és molt evident que ha donat molt d'amor i que ha deixat un llegat importantíssim a nivell social, a nivell de poble, a nivell de les entitats, a nivell familiar, no cal dir-ho, estem destrossats i estem de dol. Però era una persona estimada, era una persona que se'l troba a faltar, que encara avui et diuen, és que saps, és que el Dani, és que les coses que feia el Dani encara no les fem, encara no les podem fer.
Quan en Dani va morir vivia amb una noia, la Maria, el seu amore, com li deia ell, i s'havien arreglat una casa al costat dels seus pares i volien tenir fills.
Això va passar fa 3 anys, ens deies el 2019, en Dani tenia 35 anys, llavors, no? Tot això ho expliquem a través de la veu, hem reconstruït una mica, no? Qui era el Dani, però què li va passar, aquesta mort sobtada el 2019, com va anar?
Doncs mira, això va passar el 17 d'agost, com tu deies, del 2019, en Dani va sortir amb un amic a fer un vol amb moto, amb moto, doncs, d'això, de motocross, com dèiem, pels camins de Salomó. Aquell dia va dinar amb la seva família i cap a les 7 de la tarda va marxar com tantes altres vegades havia fet.
Aquell dia estàvem dinant junts i em diu, mama, aquesta tarda anem amb moto, amb el Ringo, un amic seu. Dic, home, Dani, aquesta color que fa. Tranquil·la, mama, tranquil·la. Tranquil·la, que no siguin les 7, no marxarem. Tantíssimes vegades anava amb moto. Tantíssimes vegades que no sabies on era. Però tantíssimes que era una més.
La seva parella, la Maria, estava fora de Catalunya, estava de viatge, i aquella tarda, com doncs, podem fer molts de nosaltres, va intentar contactar amb ell doncs, sense èxit, sense sortir-se'n, no? I ja a la mitjanit, la germana gran d'en Dani i la Cristina, amb qui tenien una relació molt estreta, eren super, super amics, a part de ser germans, doncs van a trobar els seus pares perquè ella també estava preocupada.
La Maria estava de viatge, el seu amore. I, bueno, pues, aquí començaven les festes majors, la festa major d'estiu. I eren les 12 de la nit, que ve la Cris aquí a casa, que no havia de vindre. I jo estava al sofà mirant, no res, una pel·lícula, no sé. El fill ja era a dormir. I em diu, mama, diu, el Dani no ha vingut. A baix no hi ha la moto. Diu, que no hi ha la moto. Jo agafo el mòbil i li passo un WhatsApp. No, diu, no cal que li passis WhatsApp, que no hi ha cobertura, diu la Maria. M'ha trucat la Maria, que està preocupadíssima perquè tota la tarda que li està enviant i no li contesta.
De seguida, doncs, com és lògic, es van alarmar, era això mitjanit, van avisar els veïns més pròxims, el president del motoclub, i van començar a buscar-los.
Diu, poden ser? Dic, no ho sé. Dic, però no tenen cobertura. No ens podem comunicar amb ell de cap manera. Diu, si no tenen cobertura hem d'estar al riu. Pues el fill i jo, bueno, i sa germana, la Cris, agafem el cotxe, anem cap a tot el que és els voltants del riu, per allà. El Javi, per la seva banda, va començar a posar l'arma tot arreu, la gent l'estava buscant per tot arreu, i quan eren a prop del riu, en un lloc que passa la via, ens parem abans de passar la via, i el riu és baix. I baixant del cotxe jo començo a cridar com una desesperada, Dani, 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 tots cridant, Dani. i sentim una veu que crida, que contesta. Era l'amic.
En Dani i el seu amic Roger, que és el que doncs, va contestar la crida que feia la mare d'en Dani, havien anat a fer un vol amb moto i la moto d'en Roger havia quedat embarrancada al riu.
No va ser cap accident, ni va ser res. Anaven amb moto tots dos. Això és el que em va explicar el company. I la moto del company se va quedar entrebancada perquè al riu hi passava aigua. S'estava fent de nit i llavors el company li diu amb el Dani: saps què, Dani? Agafem una moto sola i marxem i la moto ja la trobarem demà. I el Dani va dir: no, ni hablar. I no era la seva moto. Diu: ni hablar, aquesta moto la traiem d'aquí. I el Dani, jo, a mi el Roger em deia, jo no sé com ho va fer perquè jo no podia, va agafar la moto i amb tot el pes i la va, pum, la va treure.
I després de treure la moto es va començar a trobar malament, es va estirar allà mateix i va morir al costat del riu. Eren al capdavall d'un desnivell molt fort i els Mossos, el seu pare, el pare d'en Dani, els amics van baixar a buscar-los i la Rosa Maria i també la seva filla, la Cristina, i altres amics es van quedar a dalt esperant notícies.
I bueno, un munt de rato, ell espera i espera, ell no pujava ningú de terra i no sé quant de temps, quantes hores van passar, no ho sé. De cop i volta puja un mosso, dic on té el Dani, i m'agafa, m'abraça i em diu: el Dani és mort. Dic: no. Jo vaig fotre un crit. Dic: no pot ser, que això és una putada. Com pot ser, Dani, com pot ser? Què farem sense el Dani, Cris? I la Cris em contesta i em diu: continua, mama, continua.
Allà es va trencar part de la vida d'aquesta família. El dol continua, però la vida també.
Clar, deia abans la Rosa Maria, la mare del Dani, que no va ser un accident, encara que anés amb moto, no? Que és el primer que t'esperes, que si ha passat una cosa així sigui per un accident. Què va dir l'autòpsia?
L'autòpsia forense, l'informe, va dir que havia estat una mort sobrevinguda, de causes difícils d'explicar, perquè en Dani no tenia cap component genètic que li pogués provocar aquesta aturada cardíaca. La família sempre ha pensat que aquest sobreesforç d'agafar la moto de dins el riu, amb el pes que això tenia i el fet doncs, de moure-la, podria haver doncs, desencadenat, no?, aquesta mort. El Consell Mèdic Forense considera mort sobtada quan algú mor al cap d'una hora de començar a trobar-se malament o si mor doncs, sense testimonis 24 hores després. O sigui, diguéssim que un dia abans s'ha trobat bé, tenia bones condicions de salut i acaba morint i no hi ha testimonis que puguin verificar exactament què li pot haver passat. No? La prevalença en els homes és molt alta, representen 7 de cada 10 casos.
Sí, en morts sobtades d'aquestes, 7 de cada 10 són homes, i les xifres que diuen, hi ha moltes persones que moren a Catalunya així?
Doncs la veritat és que a mi em va sorprendre la dada que ens van facilitar des dels forenses, i és que l'any passat 2.563 persones van morir de mort sobtada a Catalunya, i el 2019, l'any doncs, que va morir en Dani, la xifra era molt semblant, 2.500. Hem de dir que 29 d'aquestes morts, d'aquestes persones, tenien menys de 30 anys.
Sí, això passa més amb gent més gran, però de tant en tant també hi ha casos amb gent jove, com podria ser el Dani. Clar, 2.500 persones són moltes, són 8 al dia, pràcticament, de gent que es trobava bé i que de cop i volta li passa alguna cosa. Suposo que en la majoria de casos és un problema del cor, no? És que et falla el cor.
En la majoria de casos és un problema del cor, sobretot això, un infart, una situació, doncs, això, inesperada, amb un problema cardíac. Sí que és veritat que hi ha una síndrome, per exemple, la síndrome Brugada, que és germans doncs, que s'han dedicat a tot el tema cardiòleg, de cardiologia, i han acabat doncs, explicant això, que hi ha un problema del cor que no desfibrila bé i que justament acaba provocant això, no? que el cor no pugui bategar com li tocaria i entra en col·lapse, no? Llavors, per això són tan importants els projectes de desfibriladors que estan instal·lats en molts llocs públics i que, justament, quan en Dani va morir, la seva família va fer com una recol·lecta a través d'uns braçalets que es van doncs, anar venent i van aconseguir un desfibrilador pel poble, doncs, que, a més, és un desfibrilador que la gràcia que té és que és portàtil. És a dir, que si un dia fas qualsevol activitat esportiva en un lloc, doncs te'l pots emportar, i si no, en un altre, no? No és un lloc fixe.
Clar, aquest obituari anònim, no?, aquesta secció que fa l'Anna Ponsí, avui el Dani com a exemple d'aquestes morts sobtades que n'hi ha moltes a Catalunya. Hem parlat de l'abans, de com era el Dani, hem parlat de què va passar aquell dia. el després, no? Perquè, clar, això fa 3 anys i només veient la foto de la Rosa Maria i explicant-nos tu que has estat a casa seva de veure una mica com és tot allò, diguem, veus que és una mort, que és una presència que hi és absolutament cada dia, no?
Absolutament. La mare, doncs, sent en Dani, com us podeu imaginar, doncs, molt a prop, el té molt present en cada gest, en cada paraula, en cada record. Van anar passant els mesos, com van poder, després de la seva mort. Va arribar la pandèmia i, curiosament, el confinament es va convertir, doncs, com una mena de refugi de serenor, no? La seva filla, la Cristina, va anar a viure amb ells i els va anunciar una bona notícia. Els va dir que volia ser mare. A la casa també hi vivia l'àvia de 87 anys. Per tant, imagineu-vos, no?
O sigui, la filla vols dir una germana del Dani, no?
Imagineu-vos, no? En aquella casa, en plena pandèmia, en confinament, l'àvia, la filla, que és la Rosa Maria, que és la mare d'en Dani, la Cristina, que és la germana d'en Dani, i la filla de la Rosa Maria i neta, doncs, de la seva àvia, i en la panxa de la Cristina hi havia una nova vida.
A nosaltres ens va anar bé, aquell tancament. Ens va funcionar perquè vam poder estar juntes, vam passar moltes hores juntes, parlant, llegint, mirant, cuinant, la mama ens ajudava, i va ser com un retrobament, tot i el dolor, tot i que el cap no parava, doncs te distreies una mica amb el que estava passant al món, també, no?
I és bonic, com dèiem, imaginar, no?, aquestes tres generacions juntes i aquella vida que creixia, doncs, a la panxa de la Cristina. I, de fet, en el menjador de casa de la Cristina hi ha una fotografia molt bonica perquè l'àvia ha mort, però en aquell moment totes quatre, no?, amb la petita, doncs, asseguda, en aquest cas, a la falda de la seva besàvia. I va arribar el dia que li vam poder veure la cara.
Jo vaig sentir un bebè plorant i dic, oh, serà la Tina. I sí, sí, venen cap a l'habitació i dic, és la Tina. Era tan mac, eh? Era un angelet del cel. Però un angelet, eh? I bueno, i allò, i bueno, trucant amb el meu home, ostres, Fili, que ja la tenim aquí, que és una nina, i que és una nina, que és mac, que és això, i que és això. Dic, és preciós, és preciós. Va ser molt xulo, molt xulo, molt xulo.
La Tina és com en Dani li deia a la seva germana Cristina. Llavors, quan van haver de decidir el nom, la Cristina, la Cris, va tenir molt clar que la seva filla es diria Tina, ara té un any i mig, i podríem dir que és la llum de tots plegats.
És una preciositat. Què vols que et digui? És increïble. Jo estic fent descobriments amb ella. És una passada. És simpàtica, és maca, és dolça. És que quan te diu, àvia, àvia, mare meva, a mi se'm trenca el cor. És una passada, és una passada.
I evidentment li parlen d'en Dani.
Bueno, la tenia, el coneix, perquè jo el tinc al mòbil. I sa mare té una foto a l'habitació i el menjador nostre està ple de fotos del Dani, i tot és Dani, i ell ja el coneix, el tiet Dani. El que passa és que, clar, no ho sap. Li ha, fes un petonet al Dani, i agafa la foto i li fa un petó. Però sobretot, sobre la seva vida, evidentment.
La seva àvia li explica que en Dani és una estrella, la que brilla més en el cel en les nits més fosques, i ara la Rosa Maria té noves il·lusions. Ha començat classes de música a Tarragona.
La meva assignatura pendent és la música. I jo tenia el piano de la Cris, que és un teclat senzill, i vaig posar el teclat allí. I dic, ara és el moment. Ara he d'aprendre a tocar el teclat. I de moment ho he fet autodidacte, n'he après, ho faig molt malament encara, i aquest any tinc pensat anar a classe, perquè m'ajuda molt. Vaig intentar tocar una cançó de l'Eric Clapton, que es diu Llàgrimes al cel, que ja sona, ja comença a sonar.
Que sentim, no la toca la Rosa Maria encara, però creiem que segur que algun dia...
No ho hauries d'haver dit, això, home. Ens havíem quedat aquí amb la idea que era la Rosa Maria.
Diu que encara no li surt massa bé, i he pensat, dic, carai, tu.
En tot cas, avui la Rosa Maria...
Que és la història, diguem, és una cançó que Eric Clapton li dedica al seu fill mort, també.
Exacte, el seu fill que tenia 4 anys i que va caure pel balcó, i ella d'alguna manera se sent molt propera a Eric Clapton amb aquesta lletra i aquesta cançó. Avui la Rosa Maria i en Filibert, el pare d'en Dani, hem anat sentint el seu nom, fan 42 anys de casats. Per la mare no és casualitat que avui estiguem parlant del seu fill a la ràdio, el sent, com dèiem, en cada instant, en cada gest, en cada història,
i des d'aquí, doncs, per molts anys família pugueu veure créixer amb Salut Latina.
Doncs per molts anys, m'afegeixo, ens afegim tot l'equip d'Islàndia, per molts anys família, gràcies a la Rosa Maria i sobretot també gràcies, Anna, per portar-nos aquest Codi 60, aquesta història tan preciosa.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ho deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús, el control tècnic, Meritxell d'Olofeu, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xinxó i Albert Tom, una pausa, i de seguida en Jaume Molló i tota la tropa de la Champions es juga a RAC1. Nosaltres tornem demà a les 7, atenció, en programa especial, demà a les 7, barrejats amb els d'esport, seguint aquest Inter Victoria Pilsen. Que vagi bé, bona nit.
És tot un rècord l'assegurança de cotxe de Línia Directa amb vehicle de substitució, servei de taller porta a porta, assistència en viatge des de...
Canvia't a Línia Directa i emporta't una rebaixa de fins a 150 euros en l'assegurança de cotxe. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Ens diem FIAC Assegurances. FIATS. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes l'assegurança de salut MediFIAC, tens 2 mesos gratis. FIAC Assegurances. 5 lletres que donen tranquil·litat. Informa't amb el teu mediador o a FIAC.cat.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgi.
Llavors, amb l'alarma aviseu directament la policia?
Sí, sí. Si hi ha un perill real, els avisem a l'instant. Però també seguim parlant amb vostè en tot moment. A més, miri, aquí té el botó SOS per avisar-nos del que sigui, d'acord? I si és necessari, enviem un vigilant perquè miri que tot està bé les vegades que faci falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.